L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giné.
L'inici del tractament de la mosca, l'acte de suport a la vegueria de l'Ebre, el clúster d'aqüicultura, la setmana de medi ambient i d'altres temàtiques les desenvolupem amb els propers 30 minuts amb l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, som ja dijous, dia 27 del mes de maig. Ara i aquí comença el nostre temps de notícies. El Departament de Salut i el CODE tanquen el conveni que ha de permetre iniciar els tractaments contra la mosca negra. Així encetem avui el nostre temps de notícies, perquè l'Agència de Protecció de la Salut i el Consorci dels Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, el CODE, tancaven el conveni que ha de permetre finançar amb més de 600.000 euros els tractaments contra la mosca negra al tram final de l'Ebre com al Segre. L'acord ha de permetre així l'inici imminent dels tractaments corresponents a enguany, que s'havien ajornat indefinidament per la manca d'entesa entre els dos organismes. Les primeres prospeccions per determinar l'abast de la plaga d'aquest 2010 podrien tenir lloc divendres al Segre i dilluns a l'Ebre, amb la idea d'executar els primers tractaments si el cabal del riu i les condicions climatològiques ho permeten la setmana vinent. Josep Roig.
Doncs, efectivament, tot i que amb un significatiu retard, sembla ser que finalment i després de que els responsables del CODE signessin el conveni el passat divendres i que els documents viatgessin ahir a Barcelona perquè siguin rubricats definitivament pels responsables de l'agència, depenent del Departament de Salut, doncs es posarà així el punt i final a una sèrie, a un serial de desavinences internes que ha permès a la mosca negra proliferar sense control, especialment per les ribes del tram final de l'Ebre, que des de fa uns mesos es ve afectada ja per aquest insecte. Segons explicava el responsable de l'Agència de Protecció de la Salut a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Arasa, aspectes jurídics havien bloquejat un acord que s'estava treballant des de feia mesos. De fet, el CODE havia imposat enguany la condició d'iniciar les actuacions, habitualment comencen entre els mesos de febrer i març, prèvia signatura d'un conveni que regulés les aportacions del govern per a l'execució dels tractaments, evitant que el seu finançament quedés a l'aire fins als darrers dies de l'any en curs, com havia succeït durant les últimes campanyes. Ahir, finalment, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, confirmava la signatura del conveni i anunciava l'inici imminent dels tractaments contra la mosca negra. Escoltem, Salvador.
Una proposta de conveni que ha estat ratificada també pel Consell Tècnic del Govern de Catalunya en una dotació pressupostària d'uns 700.000 euros que permetran portar a terme el tractament de la mosca negra no només a les Terres de l'Ebre, sinó al conjunt de Catalunya, tant a la zona de Girona a l'àmbit del Ter, com a la zona del Segre, com a la zona del tram català del riu Ebre, i que això ens permet i ens habilita perquè el CODE comença ja de forma immediata els tractaments. De fet, portem unes setmanes esperant a que hi hagi una disminució dels cabals del riu, que sortosament estan sent molt, molt importants com a conseqüència de les pluges, i esperem que tan aviat sigui possible que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre rebaixi els cabals a una quantitat de 250 metres cúbics per segon. A partir d'aquí el CODE portarà a terme el primer tractament que d'enguany en contra de la mosca negra.
Aquests tractaments, aquestes aplicacions al riu Ebre per a frenar la mosca negra podrien començar a partir de mitjans de la setmana vinent. Serà el primer tractament d'una temporada on els tècnics confien arribar a una mitja dotzena d'aplicacions, però que difícilment, pel temps restant, permetrà arribar a la desena de tractaments desitjables. Segons responsables de l'Agència de Protecció de Salut a les Terres de l'Ebre, dit també que la incidència de la mosca negra a les Terres de l'Ebre durant aquesta setmana s'ha situat dins d'uns paràmetres normals.
Gràcies, Josep. Canviem de temàtica informativa i us expliquem que el govern ja ha començat a posar fil a l'agulla a un dels projectes inclosos en la creació de sistemes territorials d'innovació que promou el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i que afecta el sector aqüícola. En la reunió d'ahir dimecres, la Comissió de Seguiment del Pla d'Iniciatives per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre presentava el Pla de Dinamització del Clúster d'Aqüicultura de Catalunya, que estirarà tirarà endavant a través d'acció del DIUE i que tindria la seu a les Terres de l'Ebre. El sector aqüícola mou un total de 400 milions d'euros anuals i genera una ocupació d'un miler de treballadors. Després de fer un diagnòstic i establir 5 sectors claus per potenciar el territori, el govern ha començat a treballar per dinamitzar el sector de l'aqüicultura i crear un clúster que es liderarà des de la seu de l'IRTA Sant Carles de la Ràpita. Així, ja es té un primer pla de dinamització del clúster d'aqüicultura on s'adoptarà l'èxit del model fet al sector del moble amb el CENFIM, amb el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i del Moble. El delegat explicava que el sector aqüícola està creixent un 30% a l'any en l'àmbit internacional i que és una de les oportunitats de futur a les Terres de l'Ebre. Escoltem Lluís Salvador.
El que s'ha plantejat és que aglutinar totes les empreses del sector aqüícola de Catalunya, que són 50, les Terres de l'Ebre tenim un pes específic important dins d'aquestes 50, totes aquestes 50 empreses desenvolupar un instrument que el desenvoluparem des de les Terres de l'Ebre. Per tant, la seu del clúster de l'aquicultura està a les Terres de l'Ebre, estarà en concret a la seu de l'IRTA de la Ràpita. En aquests moments és un sector que genera 400 milions d'euros de facturació anual i que genera una ocupació de 1.000 treballadors al conjunt de Catalunya. L'objectiu en el qual s'està treballant és d'aglutinar el conjunt de les empreses del sector aqüícola i desenvolupar tota una sèrie de mesures de suport fetes a mida. L'avantatge de treballar des de la perspectiva dels clústers és de que no fas o no aportes actuacions transversals, actuacions indefinides, sinó que pots anar fent un tratge a mida per a les necessitats del propi sector.
Entre d'altres qüestions, el pla proposa incentivar nous productes, un sistema de gestió i revalorització dels residus que genera el sector i crear un projecte de traçabilitat que identifiqui l'origen del producte. A més, també es planteja formar directius d'empreses, ja que és una de les mancances que hi ha per la dimensió reduïda de la majoria d'empreses del sector. Donar suport a projectes de contractació conjunta de comercials, promoure estudis de mercat de productes d'aquicultura i impulsar accions de cerca de canals i distribuïdors de producte. En els propers 3 mesos s'acabarà de perfilar aquest pla per poder començar a implantar-lo a partir del setembre. Estan escoltant les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i continuem parlant d'aquesta comissió de seguiment del Pla d'Iniciatives per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre que es va portar a terme ahir i en la que també es va donar compte del que suposarà portar aigua i gas a la Catalunya Sud, 5 milions, la meitat del fons estatal de reindustrialització de l'Ebre. De fet, l'arribada d'aigua i gas al polígon Catalunya Sud, al Baix Ebre, costarà 5 milions d'euros, 2 més dels que el govern preveia en un primer moment quan va començar a perfilar els projectes que es financiarien amb el fons que l'Estat otorga a la reindustrialització de les Terres de l'Ebre. Així doncs, dotar d'aquests dos subministraments al polígon suposarà esgotar la meitat del fons estatal xifrat amb 10 milions d'euros i que s'escaparà de la retallada prevista pel govern espanyol per reduir el dèficit públic. L'elevat cost d'aquest projecte farà caure de la llista altres actuacions que el govern havia previst, com l'arribada de més energia elèctrica a d'altres polígons del territori. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, donava a conèixer aquest encariment del projecte en la reunió, on hi eren presents els sectors socioeconòmics i el sindicat del territori, així com també diferents directors dels serveis territorials. Salvador explicava que l'arribada d'aigua i gas ha sofert un increment substancial al que preveia pel fet que els serveis s'han de portar al polígon des de la font del Quinto, a la pedania de Tortosa de Campredó, fet que suposa creuar la línia de tren, l'autovia i el canal. Malgrat el cost de l'obra, Salvador deixava clar que és un projecte prioritari pel desenvolupament futur del territori per tenir sòl industrial totalment en condicions i assegurava que, en qualsevol cas, fer aquesta obra surt molt més rentable que optar per agafar el subministrament d'aigua de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Econòmicament no té color, eh? Mos surt infinitament millor invertir 3 milions d'euros ara que no pas connectar-nos al CAT. Els costos del CAT són molt elevats. un dels grans avantatges que tenim en aquesta inversió és de que no només tenim grans quantitats d'aigua, cosa que el CAT no mos pot garantir, però és que sobretot és que serà aigua a un preu molt inferior al que està gestionant el CAT en aquests moments. Per tant, és una inversió que, si parlem en termes econòmics, el seu tir, la seva tassa de retorn de la inversió és molt, molt positiva. I en termes comparatius, ens convé molt més al territori disposar d'aquesta aigua en quantitat i en un preu econòmic que no pas l'aigua que ens podria subministrar el CAT, molt més cara, i en unes servituds a nivell de quantitat molt superiors. No?
Amb tot, l'elevat cost d'aquest projecte farà caure d'altres actuacions que el govern havia previst inicialment, incloure en el fons de reindustrialització. Tot i que ja tenen una proposta tancada, Salvador explicava que no es farà pública fins la propera reunió de la comissió de seguiment.
La plataforma en defensa per l'Ebre us espera este diumenge 30 de maig a Barcelona perquè l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Per un riu viu, vine a la manifestació a Barcelona este diumenge 30 de maig. El preu del viatge en bus és de tan sols 15 euros. A la venda, a la parada de la plataforma, al Mercat de Tortosa i a les plataformes locals. Tens més info a ebre.net. Recorda, l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots a Barcelona, tots a la manifestació del 30 de maig. Amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Passa-ho.
20 esports reconeguts i en volem més. 29 de maig, dia de les seleccions catalanes a Tortosa.
Més informació a seleccions.cat. Organitza la plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes i l'Ajuntament de Tortosa, amb la col·laboració del Nou Esportiu.
Competim al món. Passa-ho.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller Ausàs presidirà un acte de suport a la vegueria de les Terres de l'Ebre avui a Tortosa. De fet, el conseller de Governació i Administracions Públiques presidirà avui al Teatre Auditori Felip Pedrell i a les 8 de la tarda un acte de suport a la vegueria de les Terres de l'Ebre. Segons explicava el delegat del govern, Lluís Salvador, l'acte vol mostrar la unitat institucional, la reafirmació i el suport del territori a la constitució de la vegueria de les Terres de l'Ebre i traslladar-la a totes les instàncies governamentals i judicials que l'han de possibilitar. L'escoltem.
L'objectiu fonamental de l'acte és fer un acte d'unitat territorial, d'unitat de les diverses institucions, que reafirme la voluntat de les Terres de l'Ebre de ser reconegudes institucionalment i ser reconegudes en una realitat administrativa pròpia, de no només de ser reconeguda, sinó a més de fer-ho en un termini dins del curt termini, per tant, reclamant una via ràpida per al reconeixement de la vegueria de les Terres de l'Ebre, i sobretot el que preteníem també és de que se senti una veu forta, clara i nítida des de les Terres de l'Ebre, que d'alguna manera sobresurti que damunt del soroll que s'ha generat en altres territoris en els quals el procés de maduració o de gestació de les vegueries no està tan avançat com aquí, i que tampoc no volem que el soroll que es genera en altres territoris mos afecti. I sobretot volem que aquesta veu clara de les Terres de l'Ebre se senti no només els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, que en aquests moments estan tramitant la llei de vegueries, sinó que també se senti al Congrés de Diputats, que com sabeu han d'aprovar la modificació de la LOREC, i també d'una forma molt especial que se senti al Tribunal Constitucional i que aquest tema siguen molt conscients de que és absolutament prioritari per al nostre territori.
Organitzat pel mateix Departament de Governació i Administracions Públiques, la convocatòria compta amb el suport d'institucions del territori, així com entitats i associacions cíviques i socials, amb l'objectiu d'aconseguir tirar endavant la vegueria de l'Ebre per a la via ràpida i no esperar que la resta dels territoris del país resolguin les seves discordàncies i entrebancs legislatius. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, obrirà l'acte. El seguirà el vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, Josep Maria Chavarria. El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Franquet. I també els presidents dels quatre consells comarcals, el republicà Dani Andreu del Baix Ebre, el socialista Joan Castor Gonell del Montsià, el republicà Bernat Pellissa de la Ribera d'Ebre i el convergent Àngel Ferràs de la Terra Alta. Així com també el director d'Acció Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Antoni Sabater. En l'àmbit simbòlic, el delegat del govern aprofitarà l'acte per fer un reconeixement públic a la feina feta pels creadors del CIT, el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, com a pioners l'any 1978, que van obrir el camí del reconeixement institucional de les Terres de l'Ebre, generant un embrió de la vegueria de l'Ebre. A partir de les 8 d'aquesta tarda està previst que comenci a l'Ajuntament d'Alcanar la sessió de ple ordinari corresponent al mes de maig, una sessió que tindrà 10 punts a l'ordre del dia i que ens dona a conèixer des d'Alcanar Ràdio Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Bona tarda. Efectivament, per les 8 d'aquesta tarda s'ha convocat al nostre Ajuntament la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig, una sessió en la qual hi ha previstos a l'ordre del dia el tractament d'un total de 10 punts, la majoria d'ells de qüestions de caràcter urbanístic. A banda de les aprovacions de actes de sessions anteriors i de la dació del llistat de decrets d'alcaldia, es passaran a aprovació qüestions com la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcanar en l'àmbit de la unitat d'actuació referent al canvi d'ús de l'equipament històric dels Josepets a les cases d'Alcanar. Un convent, el dels Josepets, que s'ha de convertir en alberg de joventut i sobre el qual es proposarà també aprovar el projecte bàsic i executiu de la primera i la segona fase de rehabilitació. D'altres qüestions a tractar també seran la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcanar en el sector de sòl urbanitzable delimitat PP4 o l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal en cas d'emergències per inundacions. També està previst que es tracte l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, COPCA, i l'Ajuntament d'Alcanar per a la realització del projecte de la reforma del mercat municipal. Per últim, es tractaran les mocions presentades per diferents grups polítics. La del Partit Popular, que proposava la rebaixa d'un 15% dels sous i de les assistències a les diferents convocatòries del nostre Ajuntament per a tots els càrrecs electes. Hi haurà també una moció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El punt final al ple el posarà, com és habitual, el torn de precs i preguntes.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar sang. Vine a la Marató.
Dissabte, 29 de maig, marató de donació de sang a Sant Carles de la Ràpita.
De les 10 del matí a les 10 de la nit, vine a donar sang al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Organitza l'Associació de Donants de Sang del Montsià i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport del Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut i amb la col·laboració de les entitats esportives i culturals del municipi i Ràdio Ràpita.
El que crida. La plataforma en defensa per l'Ebre us espera este diumenge 30 de maig a Barcelona perquè l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Per un riu viu, vine a la manifestació a Barcelona este diumenge 30 de maig. El preu del viatge en bus és de tan sols 15 euros. A la venda, a la parada de la plataforma, al Mercat de Tortosa i a les plataformes locals. Tens més info a ebre.net. Recorda, l'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots a Barcelona, tots a la manifestació del 30 de maig. amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El medi ambient i les activitats de cap de setmana centraran els propers minuts al nostre temps d'informació, perquè s'encetena del Tebre els actes de la sisena setmana del medi ambient. Des d'allí ens els explica Lluïsa Bertomeu.
El dissabte 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i des del Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Àrea de Medi Ambient s'han organitzat una setmana plena d'activitats per commemorar-ho. Les activitats que s'organitzen tenen com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre el medi ambient i enguany, entre el 28 de maig i el 6 de juny, es faran xerrades, exposicions, tallers, sortides, cinema... Al programa també s'ha inclòs la manifestació de diumenge a Barcelona. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Sobre les activitats preparades en parla la regidora de Medi Ambient de Deltebre, Sònia Bertomeu.
Per commemorar este Dia Mundial del Medi Ambient, des de fa ja dos anys que ho fem juntament en el Parc Natural, és un programa que engloba uns actes que duren una setmana. No? Comencen este divendres, el dia 28 de maig, en una xerrada sobre els valors dels paisatges rurals i acaba el diumenge 6 de juny en una jornada de portes obertes a l'Ecomuseu. Durant tota la setmana se van fent diferents xerrades que són importants o per a gent entesa en la matèria o que vol conèixer alguna miqueta més coses pues, com les aus, temes com de l'Agència Catalana de l'Aigua, de temes de la mar, de la Badia del Fangar. Jo destacaria com a actes importants que fiquem dins del programa el diumenge 30 de maig, la manifestació de l'Ebre a Barcelona, en el títol que és «L'Ebre sense cabals és la mort del Delta». És sempre una amenaça lo del trasbassament i bueno, és una miqueta fer força i recordar-me'n i estar sempre atents. Se sortiria el diumenge 30 de maig a les 9 del matí per assistir a la manifestació a Barcelona a les 12 del migdia a la plaça Urquinaona.
La sisena setmana del Medi Ambient començarà demà divendres amb la xerrada Valors dels paisatges rurals i continuarà dissabte amb dues sortides. Durant aquesta setmana a l'Ecomuseu es pot visitar l'exposició Qui embruta el mar, cedida per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Gràcies, Lluïsa. De Deltebre a l'Ametlla de Mar, perquè aquest proper dissabte s'inaugura la piscina municipal. S'inaugurarà de forma oficial i en presència de les autoritats locals i representants de les diferents entitats. I a l'endemà hi haurà la jornada de portes obertes per a tota la població. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dissabte 29 de maig té lloc de manera oficial la inauguració del nou complex esportiu de l'Ametlla de Mar. A l'acte hi assisteixen les autoritats municipals encapçalades per l'alcalde Andreu Martí i el regidor d'Esports Joan Pere Gómez Comas. Jordi Gazení, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, també hi assisteix com a delegat territorial d'Esports de les Terres de l'Ebre. A més, estan convidats els representants de les diferents entitats de la població. Però, sens dubte, la protagonista d'aquesta inauguració és la magnífica piscina de la que podrem gaudir les escaleres i escaleros a mitjans de juny. Les seves mides, 25 metres de llargada per 12,5 d'amplada, fan possible que tothom tingui prou espai per a fer els llargs que vulgui. A més, el recinte on es troba la piscina allotja una altra més petita pensada per als més menuts i per a fer cursos de natació a nadons i a persones més grans que no sàpiguen nedar. També per a fer aquagym i natació terapèutica. En aquest mateix nivell de les piscines es troben les saunes, una finlandesa i una altra de vapor, les dutxes bitèrmiques i el jacuzzi, a banda dels vestidors. També a la planta primera, amb una extensió de 500 metres quadrats, les sales d'activitats esportives tenen una connexió visual directa amb aquest espai que està orientat al sud per aprofitar més la llum, el que li dota alhora d'un major confort visual i tèrmic. El recinte també tindrà escales toves per facilitar l'accés a les persones amb dificultats de desplaçament o mobilitat. Un complex modern i pràctic d'última generació que ha costat més de 5 milions d'euros. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Este dissabte, dia 29 de maig, a les 6 de la tarda, farem, diríem, l'acte d'inauguració d'este gran complex esportiu, d'esta gran piscina, i de veritat és que quan hem arribat fins aquí, detrás, al darrere, ja fa molts mesos, fa més d'un any, que portem un esforç, com he dit en alguna altra ocasió, un esforç titànic. La veritat és que no ha estat gens fàcil, han hagut pel camí molts inconvenients, tots sabem i vivim i veiem quina és la situació financera i la situació de crisi, ja s'ha batejat la millor piscina de les Terres de l'Ebre. Han començat a córrer amb aquesta frase. Jo no vull dir que sigui ni la millor ni una altra, és un complex esportiu d'aigües que la gent que ho podrà veure i a poc la gent que ho podrà gaudir, xalar, no?, que ho podrà disfrutar, doncs veurà magnífiques instal·lacions que estan molt ben pensades, que estan molt treballades.
Tanmateix, els diferents recintes es connecten a un vestíbul comú projectat per poder accedir al camp de futbol i, en general, al conjunt dels espais esportius, com ara pistes de tennis i pàdel. A la zona exterior, a més, es preveu una distribució d'aparcaments per a bicicletes, vehicles, motocicletes i autocars. Les jornades de portes obertes per al públic en general comencen l'endemà, diumenge, dia 30 de maig, i es perllongaran fins al 4 de juny. Diumenge la piscina es pot visitar de 10 a 1 i mitja del matí i de 5 a 8 de la tarda. La resta de dies les visites es realitzen de 10 a 11 del matí i de 7 a 8 de la tarda. Recordeu, però, els que vulguin anar amb roba de carrer, perquè la piscina no està llista per al seu ús fins a mitjans de juny.
Aquest dissabte arriba el tercer torneig de futbol 7 a Vila de Santa Bàrbara amb la voluntat dels pares dels joves esportistes planers i amb la col·laboració d'alguns veïns del municipi. Santa Bàrbara organitza per tercer any consecutiu el torneig de futbol 7 Vila de Santa Bàrbara. La competició començarà a partir de les 9 del matí del proper dissabte a l'estadi municipal d'esports de la vila amb la participació de gairebé 300 nens i nenes d'edats compreses entre 3 i 7 anys, ja que la competició des de l'any passat inclou també una categoria anomenada Babies, que suma a la de Prebenjamí i Benjamí. Aquesta competició, segons els organitzadors, pretén ser una jornada formativa tant a nivell esportiu com humà, on el més important no és guanyar, sinó compartir unes hores on els infants puguin intercanviar vivències i coneixements. Eduard Roldán, un dels entrenadors.
És dir, no? Crec que guanyen tots, perquè és una jornada molt bonica d'intercanvi, de vivència, i sobretot per als xiquets és una oportunitat que potser tenen en un dia poden aprendre, gràcies a la participació d'equips importants, com en aquest cas l'Escola del Barça, el Nàstic, poden aprendre molt més que millor una setmana d'entrenaments. No? Guanyadors crec que guanyem tots. El tema dels trofeus, en això, per exemple, agrair sobretot la col·laboració de les Caixes i la Diputació de Tarragona, que no han col·laborat econòmicament, però sí que ens han donat el 100% dels trofeus, que valen uns diners i que també realment els haurien de pagar igual. Trofeus no tenen tots.
Anna Cardona, una de les mares encarregada de l'organització, explicava que l'implicació dels pares és bàsica per poder portar a terme l'organització d'aquest esdeveniment.
Implica bastant. Som un grup que aproximadament devem ser uns 12 o així, no? Però és que hi ha moltes coses a tocar, i més aquí, que també per als xiquets i això, doncs també els ho fem el dinar. I, clar, se tenen que preparar un munt de coses. El que és el tema del dinar, és que es té que encomanar tot, després es té que fer el tema per als cartels i tot això, anar a demanar publicitat a la gent que vulgui col·laborar, vull dir que nosaltres ja fa bastant de temps que ens estem reunint tots els divendres.
Entre d'altres activitats, l'organització prepara un dinar per a tots els xiquets que participen i també amb el suport dels restauradors del municipi ofereixen un menú especial per als acompanyants que assisteixen a aquest torneig. En total seran 11 els equips que hi participaran, entre els que hi destaquen el Monte Carlo de Saragossa, l'Escola de Futbol de Montcada i Reixac, l'Escola de Tecnificació del Barça, el Gimnàstic de Tarragona, la Rapitenca, l'Amposta o el Santa. Acabem. Abans, però, una breu nota en quant a la meteorologia. Podem tindre canvis a partir d'aquesta tarda i durant demà al matí. S'espera ja que dissabte i diumenge torni la bonança meteorològica al territori. Res més. Així posem el punt i final avui al nostre temps de notícies. Demà divendres hi tornarem a estar. Amb tots vostès, com sempre.